Meteoterra amb Xavier Coll.
Continuem immersos al gener, per excel·lència, doncs, pràcticament el mes estadísticament més fred de l'any, i és el moment, evidentment, de continuar amb els preparatius de molts elements del camp i dels boscos. I en aquest cas, doncs, parlarem del que és la poda, l'esporga, com es diu a moltes comarques, dels arbres fruiters. Xavier, què tal?
Pues molt bé, efectivament, ara és temps d'esporga. El temps d'esporga perquè és el període de repòs dels arbres i és el temps idoni. Si poguéssim retrasar una miqueta millor, perquè ens agafarà també de ple les gelades, i això no és bo, però esclar, no pots esperar l'últim dia perquè són molts els arbres que s'han d'esporgar i si ens esperéssim massa potser ens tocaria esporgar en ple estiu, no? I això fora pitjor.
Per tant, cal avançar feina.
Exactament.
Perquè l'esporga, la poda, quina finalitat té? Per què cal podar
poda,
els arbres?
Sí, no deixa de ser una acció de l'home, doncs en els arbres, en les plantes i tal, i com a tal acció produeix una certa alteració, això d'entrada. Per tant, l'arbre i la planta creixeria de forma natural si no es podés, vull dir, no necessàriament s'ha de podar perquè visqui la planta. És una acció, insisteixo, d'això de l'home, no? Però per què es fa? Doncs perquè persegueix unes finalitats concretes. Si són arbres per aprofitament forestal, el tipus d'esporga no té res a veure amb un arbre que té per aprofitament d'ombra, per exemple, no? La forma, el desenvolupament, el tipus de rames, com s'arquegen o com simplement es tallen totes les laterals perquè creixi un arbre, doncs, com més alt millor i com més net de rames millor per evitar nus, etc. No?
Això vol dir que se n'ha de saber.
Exactament, se n'ha de saber. I els fruiters, tres quarts de la mateixa. Bàsicament, el que pretén la poda o l'esporga són dues coses. La primera, que el sol, que la llum del sol entri toqui totes les fulles, si és possible. I quantes més fulles rebin la llum solar, molt millor. Perquè la llum solar sobre les fulles és la força motriu. La força motriu, diguem-ne.
Bé, de fet, també amb les persones.
També amb les persones, sí.
Però saps perfectament la glàndula del cervell, l'hipòfisi, que la llum, doncs, en segons quins països,
sí.
La gent, doncs, a l'hivern, en ple hivern, té problemes, no?
Sí. Doncs, bueno, les fulles també necessiten, doncs, com saps ben bé, llum. I llavors la finalitat de la poda, la primera és aquesta, que entri llum. La segona, que entri aire. Perquè si no es podrien formar grans masses tupides de vegetació i allí si no entra l'aire tampoc la cosa no va bé, no? I finalment amb els fruiters, que és el tema d'avui, no? El tema és l'esporga dels fruiters, bàsicament pretén dues coses. L'una, regular el creixement de l'arbre, evidentment, i l'altra, incidir sobre una major qualitat de la fruita.
Per tant, necessitem dels dos elements.
Necessitem dels dos, sí, perquè un sol no és suficient amb fruiters.
Amb fruiters. Quina és la... Perquè hi ha diferents tipus de poda...
Sí, hi ha diferents tipus i diferents èpoques per aplicar aquests diferents tipus, no? Hi ha la poda de formació, hi ha la poda de fructificació i la poda que s'anomena de rejuveniment de l'arbre, no? Bé, i després hi ha una última poda, que és la poda en verd, que es diu, no? Però en qualsevol cas, referim-nos a la primera, a la més generalitzada, que és la poda d'hivern, no? Que és la poda que es fa durant el període de repòs vegetatiu de l'arbre. Aquesta, la més important de totes, és començar bé l'arbre, no? Començar bé la casa, d'alguna manera. Per tant, la poda de formació. La poda de formació és on tu defineixes realment quina estructura, quina forma li vols donar a l'arbre. Després l'arbre ja anirà creixent, però dos o tres primers anys l'has de formar. Has de fer l'esquelet, d'alguna forma, l'estructura, que sigui sòlida, que sigui consistent, no? Això és la primera part, la poda de formació, que es diu. És molt important, aquesta. La segona és la poda que se n'anomena de fructificació, és a dir, ja tens l'arbre més o menys format, les rames més o menys equilibrades, tal, però ara has de fer què? Home, doncs que hi hagi un cert equilibri entre aquestes rames, que és la part vegetativa, i la part de fruita. I l'última, doncs, home, l'arbre, quan s'envelleix, lògicament, algunes rames es moren, o brots, rames es moren i les has de rejuvenir i d'altres no es moren, però simplement s'han fet velles i no són productives. Llavors incideixes amb la poda renovant aquestes rames. Talles per on has de tallar i allà et surt una rama nova capaç de donar fruits, no?
Important conèixer com es poda, per tant, m'imagino que tot això deu ser... s'ha de tenir gràcia i se n'ha de saber. I en aquest sentit, m'imagino que els estudis, per exemple, d'agrònoms, ja hi deu haver totes unes assignatures en què totes sí. aquestes pràctiques es portin a terme.
Sí, encara que la pràctica és el que més ensenya.
Evidentment.
Amb esporga hi ha moltes coses de la vida, però amb esporga d'una manera importantíssima, perquè, esclar, cada arbre respon d'una manera diferent segons... Segons la varietat, segons...
Hem de conèixer la morfologia de l'arbre.
Exactament, sí, exactament. El peu, no? Està empeltat. Normalment té un patró al peu, el que configura d'alguna manera el sistema radicular, no? El suport, perquè el que veiem només és la varietat. La part del peu és el que hi ha precisament de terra cap a avall, no? Subterrani, d'alguna manera. Per tant, les característiques del patró o peu de l'arbre són els que determinen d'alguna manera, i d'una manera molt important, a més, el seu vigor. És a dir, si volen peus o patrons enanitzants, hem de buscar pues, que tinguin aquesta característica, perquè si en plantem un pensant que és enanitzant, ens equivoquem i l'agafem vigorós, encara que la varietat sigui la mateixa, pues, no tenen res a veure un arbre amb l'altre, encara que l'esporguem millor o pitjor. Per què? Perquè hi ha per la seva pròpia genètica. Això d'una banda. D'altra banda, és important també conèixer la morfologia, com molt bé dius, no? Per què? Pues perquè hi ha gemmes florals i gemmes de fusta. La gemma de l'arbre és una cosa que, bé, hi ha una inducció floral, que es diu, no? Una qüestió, pues, bé, no és el moment d'explicar-ho, però que es produeix més o menys doncs, els mesos entre allà en juny, juliol, agost, inducció floral, vol dir que quan es comencen a diferenciar d'alguna manera les gemmes, no? Que després donen peu a la fruita o donen peu a un brot, simplement a creixement vegetatiu. Bé,
que d'aquest això... moment tu em fas unes fotografies moltes vegades i ens les fas arribar, sí. Doncs... Sí,
és que és molt important distingir-ho.
Sí. Hi ha uns moments molt...
Són claus.
Sí. Són claus.
Perquè si no coneixes exactament quin tipus de gemma és, no pots aplicar una poda estrictament doncs, com cal, no? Perquè pots veure, una gemma de fusta es diferencia bàsicament perquè és molt primeta. Una gemma de flor es diferencia, el flor vol dir que després donarà fruit, evidentment, pues una gemma molt més avoltada, no? Molt més engrossida. Per tant, d'entrada ja físicament ja es diferencien. Després, hi ha arbres que la fruita la fan sobre rames de l'any, brots de l'any, i d'altres que no, que són rames de 2 anys. Per tant, si tu no saps diferenciar aquestes parts, no?, de gemma de flor, gemma de fusta, brot de l'any, brot de 2 anys, etc., clar, vas una mica cegues, no? Per això és tan important conèixer el tema acadèmic, no?, de la morfologia, etc., sí. I després la pràctica.
I després la pràctica.
Exactament com respon cadascuna d'elles, no? I això és important, les gemmes, molt més del que la gent s'imagina, no?
I a més de conèixer la morfologia de l'arbre i de com apliquem totes aquestes tècniques de poda, doncs hem de tenir molt present els instruments per podar.
Exacte, sí, sí.
Com són, si són manuals,
exacte,
mecanitzats...
Exacte. Mira, de podar es pot podar de moltes maneres. Es pot podar amb unes simples tisores de podar, es pot podar amb tisores pneumàtiques i accionades d'uns sistemes pneumàtics per facilitar el tall, però també es pot podar a mà. A mà, per què? Pues perquè hi ha arbres, com el cirerer i d'altres, doncs que no accepten podes rigoroses, fortes i
no,
tal. No?
No tant la màquina.
No tant. I llavors ho fas a mà, com ho fas amb la mà? Pues amb el despuntament, que es diu, o amb el pinçament dels brots verds, és a dir, el que s'anomena poda en verd. Aquesta no es faria tant a l'hivern, sinó que es faria a l'estiu. Quan aquests brots, ja la vegetació arrenca, no?, a primavera, però quan hi ha aquests brots ja han crescut, d'alguna manera, llavors tu els pinces, els hi treus la dominància apical, elimines la dominància apical d'aquell brot, no?, perquè el talles, el secciones, això, lògicament, com que és un brot tendre, ho pots fer amb la mà, per això Déu pots fer amb la mà. Però no necessàriament, també ho pots fer amb unes tisores, però vull dir que això és important perquè hi ha determinades espècies on la poda en verd, la poda en vegetació i no a l'hivern, és molt important perquè no responen igual tots els arbres, no? El que et comentava, si un cirerer o inclús en pruneres fas unes podes massa severes, el que acostuma a passar és que, primera, els hi costa de cicatrisar la ferida, són llocs d'entrada de patògens i, a més, exuden una goma, ja l'hauràs vist més d'una vegada, com una goma, una pega que fan, no?
Sí,
propi de determinades espècies. I això és perquè les podes normalment són massa severes, massa rigoroses, no? Llavors és quan se procedeix a la poda en verd. No necessàriament, només passa en aquests arbres, sinó en molts altres, no? Això d'una banda, i d'altra banda, el que des de la ferida és importantíssim. Les eines no només han de ser segures per un tema de riscos laborals, no?, que no t'has de fer mal, sinó que, a més, han de tallar molt fi la fusta perquè quedi la ferida, doncs, molt neta. perquè si no queda neta, pues, insisteixo, allí s'hi posen bactèries, s'hi posen fongs, s'hi posa de tot, i a més d'això, pues, molt més vulnerable a les gelades, perquè no cicatrisa tan bé, etc. Per tant, si no tenim la possibilitat de tenir unes eines molt bones, o si més no, pues, ens equivoquem i fem ferides més grans de lo necessari, és important, pues, desinfectar les ferides aquestes, sobretot si són importants, i posar alguna mena de màstic que eviti precisament la deshidratació i afavoreixi la cicatrització.
Mm? Xavier, no hi ha temps per més. Una delícia, com sempre, haver-te escoltat.
Però, bueno, tant de bo serveixi. Insisteixo en el tema pràctic, no? Sobretot el que vulgui aprendre a esporgar, que vagi a la vora d'un esporgador, que aquesta persona, encara que no tingui títols, de veritat que té
molta pràctica i molta sabidoria.
És una mica com el dels horts, I això no treu l'altre, Això no treu que no hagis de saber també la part teòrica, perquè lògicament també ajuda a entendre les coses.
El concurs.
I hem parlat de la poda i, bé, la pregunta, lògicament, sobre aquest tema. Quin és l'objectiu de la poda dels arbres fruiters? Opció A, regular el creixement de l'arbre. Opció B, afavorir una producció de qualitat. O opció C, amb dues coses. El premi, un llapis d'aquests de memòria USB de Catalunya Ràdio en forma de micro. I el concurs de la setmana passada, doncs, amb una pregunta que era fàcil. L'escarola és una hortalissa d'hivern o d'estiu? La resposta, evidentment, d'hivern. El premi, aquest USB en forma de micro de Catalunya Ràdio, i la guanyadora, la Judit Cassanyes, de Barcelona.